A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
I 51 minuts, l'endemà del ple extraordinari del pressupost. D'aquest pressupost de 66.230.000 euros, que és el pressupost, i ho hem de dir així perquè és així. Si hi ha una cosa que no es pot qüestionar és la xifra. És la xifra més alta de la història dels pressupostos des de la reinstaurada democràcia. I hem de suposar que des d'abans també. 66.230.000 euros. El govern que va defensar un pressupost que defineix com ambiciós, treballat i consensuat per assolir tres objectius fonamentals: l'emergència habitacional, l'emergència climàtica i també el manteniment dels serveis públics per atendre la demanda d'un Sitges que creix. Això per un costat. Un govern que també va agrair, òbviament, el posicionament del Partit Socialista i de Guanyem en la negociació d'aquest pressupost. El PSC, que defensa l'acord del pressupost per aturar el que entén és una paràlisi en la gestió del govern, però afirma que no és un xec en blanc i reitera que no entrarà nou govern i que, a canvi, obligaran el govern a treballar. L'oposició, fonamentalment, i després ja els parlarem d'aquests tres posicionaments singulars, cadascun d'ells per unes determinades circumstàncies, però fonamentalment, Junts, el Partit Popular i Vox, li varen retreure al govern que no té projecte pel municipi, que el pressupost és una operació de maquillatge per una mala gestió i que Sitges està pitjor, mentre que el PSC, i tots s'hi van referir també, li recorden el seu posicionament molt crític amb el govern quan va demanar amb contundència la dimissió de l'alcaldessa i la regidora de Via Pública. La incorporació a la plantilla de dos càrrecs de confiança, un assessor del govern en protocol i un assessor del govern en comunicació, també varen propiciar un debat sobre el sentit final d'aquestes places, propiciat per una oposició que creu que han de servir per manipular l'opinió pública. I aquests posicionaments singulars, que ara també desglossarem més abastament, el de Guanyem, perquè es va oposar, el de el Margalló, perquè dins del grup polític va manifestar el seu vot contrari, per tant, un vot discordant respecte a la resta del grup, i el de Fets per Sitges, perquè el seu argumentari va marxar en molts moments del que era estrictament el debat del pressupost. Guanyem es va abstenir i li va dir al govern que després de l'aprovació d'aquest pressupost ja no tindrà el seu salvavides. El Margalló va acusar el govern i l'alcaldessa de manca de sensibilitat amb els veïns de les botigues, una manca de sensibilitat que no és d'ara, sinó que va enrere en el temps. I Nacho Rubí, de Fets per Sitges, va afirmar que càrrecs electes i de confiança han utilitzat l'Ajuntament per marginar i assenyalar ciutadans i desacreditar adversaris polítics. Al final, i ara ho desenvoluparem tot a poc, 12 vots a favor amb els membres del govern, Esquerra Republicana, Sitges Grup Independent, Verds en Comú Podem i PSC, 8 vots en contra, els de Junts, Partit Popular, Vox, Fets i la regidora Ana Alonso del Margalló, i l'abstenció de Guanyem. Emmarquem aquest debat en dos apunts només. Home, prou respecte hi va haver ahir durant tota la sessió. Això sí que ho hem de dir perquè hem viscut debats més encesos. Bon dia, Joan.
Bon dia, Vicenç.
I ahir tot plegat, diguem-ne que es va moure.
Sí, tenint en compte que, a més a més, és el debat on no hi ha limitació de temps.
Exacte.
Fora de la que tenia Elena Alonso, que bé, se la va saltar.
Ara ho explicarem perquè també era una circumstància que no havia passat, o ben poques ocasions que recordem havia passat. Uh-huh. Aquestes intervencions postple que ho regulen el ROM. Com funciona un debat de pressupostos extraordinari? Hi ha una exposició inicial del govern, sense límit de temps, Hi ha les exposicions de tots els representants, els portaveus, qui s'hagi decidit que sigui portaveu del grup polític, que no cal que sigui estrictament el portaveu, però un per cada grup polític, sense límit de temps. El govern respon a aquest primer torn d'intervencions de tots els grups polítics i després hi ha un segon torn d'intervencions dels grups polítics que tampoc té límit de temps. Hi ha un segon torn d'intervencions del govern per respondre als grups polítics i, quan acaba tot això, hi ha, i ahir ho va contemplar el ROM, perquè el cas de la regidora en Alonso del Margalló era un cas singular pel seu vot discordant respecte a la resta del seu grup polític, del PSC o Margalló, tenia aquests 5 minuts que la regidora Anna Alonso havia preparat, un discurs més llarg de 5 minuts i de forma atropellada va haver d'abordar-lo, perquè en aquest sentit el ROM també marca aquests 5 minuts i només en el cas de situacions singulars com la que hi tenia el Margalló dins del grup polític del PSC. I així funciona, així es desenvolupa el ple dels pressupostos. Un ple que tenia dos punts. El que escoltaran vostès després d'aquesta intervenció nostra serà només el segon punt. El segon punt que també conté algunes referències al primer. El primer, el de tot el que fa referència a la plantilla, la RLT.
No, exacte, la plantilla no, la RLT. La
que
plantilla
és la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. Eh?
Correcte.
Què diferencia plantilla d'RLT?
Bueno, la plantilla és conseqüència de la relació de llocs de treball. Aleshores, una cosa va lligada amb l'altra, però el que s'aprova de manera separada són les modificacions de la RLT, de la relació de llocs de treball, que després s'incorporen al pressupost a través de l'aprovació de la plantilla.
Per això en Joan està aquí, per apuntar totes aquestes qüestions, que no són poques i cal recordar-les, perquè en el ple ens movem amb aquelles xifres que també cadascú interpreta la seva manera, depèn de com les agafi, si en global, si en particular, etc. Un ple que va acabar, i també ho hem de dir, amb l'aplaudiment al secretari, perquè ell es va acomiadar.
Òscar Buixeres, se'n va de secretari a Gavà.
A Gavà. Per tant, ahir va acomiadar la seva feina a l'Ajuntament de Sitges, en aquesta legislatura també trasbalsada pel secretari en el seu moment, i va rebre l'aplaudiment de tots els regidors en acabar el ple. Anem pel primer punt, que abordarem d'una forma curta, perquè sobretot la discussió es va centrar en aquestes dues places d'allò que en podríem dir càrrecs de confiança. La llei, va comentar el regidor de Recursos Humans, David Martínez, estableix que un ajuntament com el de Sitges, un municipi com Sitges, pot tenir fins a 7 càrrecs de confiança. L'Ajuntament n'incorporarà 2. Un, que és un assessor del govern en protocol, i un altre, un assessor del govern en comunicació. També, perquè això va despertar una certa curiositat, un cert debat, el sou, que és públic també d'aquestes dues persones, el sou brut d'aquestes dues persones. L'assessor del govern en protocol cobrarà 47.700 euros bruts i l'assessor del govern en comunicació 54.700 euros bruts.
57.
He dit 54? Uh-huh. 57. On es va centrar el debat? Bé, doncs en el que entén l'oposició, que són càrrecs destinats a oferir una visió de la tasca del govern que no s'ajusta a la realitat, i aleshores aquí vostès hi poden posar l'adjectiu que vulguin. Des de José Antonio Gilabert, que va definir la funció de l'assessor del govern en matèria de comunicació com un manipulador, com l'home que posarà maquillatge a tot aquest pressupost, i no entenia tampoc la presència d'un assessor del govern en protocol quan hi ha una cap de protocol, però les intervencions de l'oposició van venir molt referides a això, fins a quin punt un d'aquests càrrecs, fonamentalment un, l'altre no es va parlar tant, però l'assessor en comunicació pot ser un, doncs, des del concepte aquell tan...
Un creador de relat, que és com el va definir Mònica Gallardo.
Exacte, que d'alguna manera, des del punt de vista de la explicació en la memòria del pressupost, es parla d'algú que desenvolupa el discurs del govern. Bé, i això va moure bona part d'aquest debat.
D'entrada, David Martínez sí que va explicar, perquè és una xifra que tampoc ha sortit gaire, el procés de consolidació de la plantilla, que ha passat d'un 46% de temporalitat al 2022 a un 9% avui, que és aquest procés que ahir em sembla que alguns informatius també feien referència a la Generalitat.
En el cas de la Generalitat,
Doncs la temporalitat a Sitges s'ha reduït a l'Ajuntament de Sitges, perdó, s'ha reduït del 46 al 9% després dels processos d'estabilització.
Apuntem aquí que, com en Joan ens ha dit en més d'una ocasió, això és d'obligat compliment per llei.
Sí, això va ser fruit d'una sentència europea que obligava Espanya a reduir aquest grau de temporalitat, i aleshores es van obrir processos extraordinaris a totes les administracions.
Per tant, els diem, el procediment s'ha fet, i és evident que és una consecució, però s'ha fet també perquè hi ha una llei que obliga a fer-ho.
Era obligat.
Era obligat, 21.877.338 euros és el que importa el capítol 1 de l'Ajuntament,
que és
el de personal.
Exacte, les retribucions i els descomptes, és a dir, tots els diners que paga l'Ajuntament en concepte dels treballadors que té.
Si ho volem forçar una mica, pensin que l'Ajuntament ingressa uns 20 milions per l'IBI i en gasta uns 21 per personal. És a dir, fa una mena de cap per mans en aquest sentit, per si volen tenir allò uns certs números. I, per tant, el personal significa, encara no, però per poc, una tercera part del muntant total del pressupost de l'Ajuntament. Per què? Només per el que va definir l'alcaldessa al final de ple, per obrir la persiana, són 47 milions d'euros.
Correcte.
I això implica des de les remuneracions de personal fins a la contractació de serveis, el manteniment dels edificis, contractes de tota mena, tot això importa aquests 47 milions, que són, gairebé diríem, dues terceres parts ben bones del total del pressupost. Bé, aquest primer punt, en el fons, va tenir la mateixa tendència de vot que el segon punt.
Exactament, la mateixa.
Exactament la mateixa, 12 vots a favor, 8 vots en contra i una abstenció. I ara anem pel punt gruixut, que era no només el de la plantilla de l'Ajuntament, sinó el del pressupost de l'Ajuntament. Vinga, el govern, sobretot per boca del regidor d'Hisenda, Albert Oliver Rodés, i després també amb intervencions de Carme Gasulla i amb intervencions d'Aurora Carbonell. Però línies bàsiques. Albert Oliver Rodés va dir el pressupost més elevat de la història, malgrat la no aprovació de les ordenances fiscals i no tenir els ingressos de la taxa de residus, d'aquesta taxa de residus que, per llei, en algun moment ens caurà al damunt. I, com ens vas comentar, Joan, ordenances fiscals que no podran ser vigents aquest any, sinó les que s'aprovin seran ja de cara a l'any que ve.
Correcte, perquè la, diguem, la modificació que doncs, havia de tenir lloc aquest any, en el ple del mes d'octubre, va ser tombada pels vots contraris de l'oposició i, per tant, no es pot tornar a modificar fins al proper exercici.
Per tant, com es va comentar en el seu dia, hi ha a la vora d'uns 4 milions d'euros, aproximadament, que són els que hagués ingressat l'Ajuntament per l'actualització de la taxa de residus, que no els ingressa. Però, amb tot, el regidor va dir que el pressupost compleix regles fiscals i de sostenibilitat financera i que no incrementa la pressió fiscal. De fet, no la pot incrementar perquè no es van aprovar les ordenances fiscals, per tant, estem com estava. Oliver Rodés, que va agrair al Partit Socialista i a Guanyem haver millorat la proposta inicial del pressupost, i va dir obertament que el Pla de Barris és una proposta del Partit Socialista en aquesta negociació, i li va retreure, ja al final del ple, a Junts no haver fet ni una sola proposta i haver votat en contra de tot. S'hi va afegir en aquest plantejament també l'alcaldessa en la part final del ple. El llistat d'inversions, que sumen 7.600.000 euros aproximadament, vostès ja la saben, les varen comentar, la rehabilitació de la masia de Santa Bàrbara, la pavimentació de Terramar, l'escola de música, la primera fase de la substitució de l'enllumenat del passeig de la Ribera i el passeig marítim, els refugis climàtics, la rehabilitació del patronat, el segon pis del centre de formació d'adults, la remodelació del passeig de les botigues, la reparació de les fuites de la xarxa d'aigua, el projecte de restauració del Palau Maricel, l'adequació i millora de l'escorxador, que queda per acabar l'obra de l'escorxador, passos de vianants millorats, mobiliari urbà, rehabilitació del Palau del Rei Moro, lectors de matrícules i l'adequació dels locals dels centres cívics. A tot això, el regidor també va afegir el que són aquells objectius que el govern també s'ha plantejat. la nova biblioteca, el nou pavelló, la pacificació de la fragata, el nou camp de futbol que s'incorporarà al pressupost un cop se sàpiga exactament el que val, la climatització de les escoles, la municipalització de les llars d'infants o aquests 488 habitatges que es posaran en marxa a la Plana un cop, com va dir la regidora Carme Gasulla Joan, tot el que fa referència a les modificacions urbanístiques necessàries per poder-ho desenvolupar estiguin ja al màxim de definides possibles i no quedin serrelles.
Correcte. Aquests 480 als que s'hauran de sumar la resta fins a arribar als 700, doncs, promesos
en el pacte entre el govern i el PSC. Servia Sitges a les entitats i al teixit econòmic, es va parlar també, l'alcaldessa ho va comentar, els 800.000 euros que aniran a parar a entitats esportives, socials i culturals. Fets els posicionaments del govern, anem ara pels diferents grups de l'oposició i deixarem pel final les singularitats. Quines singularitats? Bé, doncs, la de guanyem Sitges, pel fet que es va abstenir, la de Fets per Sitges, pel fet que el seu missatge va anar d'alguna manera més enllà del debat del pressupost, i el de en Alonso del Margalló, pel fet que el seu vot era un vot contrari respecte al de la resta dels seus regidors del grup polític del PSC al Margalló. Eva García, del Partit Popular, Joan, que es va mostrar no només molt crítica amb el govern, sinó gairebé diríem que més crítica i tot amb el paper del PSC.
Sí, de fet, per una banda va apuntar les anomalies expressades en alguns dels informes dels habilitats, va considerar que les inversions són insuficients i va parlar de que no, aquest pressupost no aborda correctament les quatre emergències, la sanitària, l'educativa, l'habitacional i la de seguretat. A més, va lamentar la inexistència, i això va ser un argument reiterat per la majoria dels regidors de l'oposició que no donaven suport al pressupost, d'un pla d'actuació municipal, d'un PAM, entenent que aquest pressupost és una fugida endavant.
Eva García, que va comentar també que el PSC li ha posat molt fàcil al govern, que, paraules textuals, s'ha entregat al govern amb els braços oberts i que pel PSC això ha estat un acte de fe. Eva García, que va dir que Sitges està pitjor, que continua havent-hi una causa judicial oberta i un pressupost que és una fugida endavant. José Antonio Gilabert, de Vox, i aquest assumpte del maquillatge que va anar travessant tot el ple municipal i que va partir d'aquesta intervenció inicial de José Antonio Gilabert quan va comentar que aquests eren uns pressupostos Margaret Astor perquè maquillen una realitat que Joan torna a fer referència a no haver-hi el pla d'acció municipal i a no haver-se aprovat les ordenances fiscals.
I en aquest sentit va preguntar al govern si és que pensa aprovar les ordenances més endavant o si, i aquest va ser al final l'eix del seu discurs, si aquest pressupost ja està pensat amb l'inici del que serà la campanya de les eleccions municipals del 2027. És a dir, que una miqueta preparar-ho tot, ja que en principi no s'estarien fent grans coses en l'actualitat.
Va ser en aquest sentit el regidor que d'una forma més explícita va comentar que darrere d'aquest pressupost hi ha una clara intencionalitat en les eleccions de l'any 2027. S'obren cometes, con nosotros no cuenten, para el sombra aquí, sombra allá. José Antonio Gilabert, de Vox. Luis Miguel García, que tenia també molt a explicar a partir de l'argumentari ja inicial i que després també va reiterar Junts per Sitges. Luis Miguel García, que va definir aquest acord com un acord fet des de la responsabilitat, que Sitges mereix una gestió pública que motivi i que fins ara, en aquest any i mig de legislatura, no ha estat així, que va dir obertament que aquest acord amb el govern no és un aval ni un xec en blanc, que estaran darrere el govern per obligar-lo a treballar i que entén una obligació moral al pla d'habitatge. Li varen retreure també a l'oposició les poques aportacions al plenari amb la sentència, frase de Luis Miguel García: si no hi ha un pressupost no es pot fer res, i tot aquell que vota en contra d'un pressupost és que no vol fer res. Luis Miguel García li preguntà a Eva García què ha fet ella perquè Sitges estigui millor, a partir d'aquella pregunta que formulava en la seva intervenció, i fou molt crític també amb Mònica Gallardo, tot dient-li que amb la seva actitud no aguantarà els 844 dies, avui hi ha 843, que queden de legislatura, i exposant que en el seu dia, i aquí va aparèixer també un altre dels, diguem-ne, dels spin-off del ple d'ahir, que en el seu dia Gallardo plantejava una moció de censura que incorporava Fets i Vox. I a partir d'aquí va haver dues intervencions que també escoltaran, Mònica Gallardo, que va negar que això fos així, i José Antonio Gilabert, en un torn de rèplica així encaixat una mica abans del que romp permetia, però es va encaixar, dient-li bàsicament a Luis Miguel García que va ser ell qui obertament li va parlar de moció de censura a Vox. I aquí es va quedar això per Luis Miguel García, Joan, que va haver de defensar aquest posicionament del Partit Socialista davant les reiterades crítiques de la resta de l'oposició.
Va dir que tot i la desconfiança ens hem acostat al govern, ningú dubta, i va dir expressament, de la incapacitat manifesta d'aquest govern, però no volem ser còmplices de la paralització del poble.
Deu i onze minuts. Mònica Gallardo de Junts, que també fou molt crítica no només amb el govern, sinó amb el posicionament del PSC. Mònica Gallardo, que va obrir la seva intervenció dient textualment que cada cop menys gent creu en el govern, i apel·lar a l'alcaldessa amb una pregunta que també tenia relació amb algun dels argumentaris del ple. Alcaldessa, vostè creu que pot demanar responsabilitat si no en té? I aleshores Mònica Gallardo va desplegar tot un seguit d'argumentaris que també han format part de l'argumentari de Junts i de molts altres grups en aquesta legislatura, des de el no haver signat en el seu moment la pròrroga del contracte de neteja i que no hi hagi contracte de neteja, fins al que considera la pèrdua patrimonial de l'equipament del Club Natació Sitges, i va apuntar, com els dèiem, ho preguntarem en el seu moment, que estem en una segona ronda de subhasta. Entenem que la primera no ha tingut interès, i que per tant hi ha una segona ronda de subhasta. Mònica Gallardo, que també va dir que el govern planteja com a inversió allò que són obligacions de govern o qüestions de futur que són gairebé fets del dia a dia. No hi ha projectes nous ni projecte polític al darrere, frase textual. Van arribar sense projecte i aquí continuen. Gallardo, que també es va referir al PSC com a col·laboradors necessaris del despropòsit, i xec en blanc perillós que no s'entén si no és que hi ha interessos creuats fora del poble. Un argumentari que també en el seu moment José Antonio Gilabert va comentar. No es pot ser, va dir Gallardo adreçant-se a Luis Miguel García, la núvia de tothom.
Certament, Mònica Gallardo, que va criticar el baix grau d'execució del pressupost actual i va denunciar aspectes concrets com la manca del contracte de neteja, que no hi ha una previsió per al tanteig i retracte en el cas de l'adquisició d'habitatge, i va reblar també dient que no hi ha estratègia perquè no hi ha capacitat.
I va apuntar fins i tot un cas que també ens el quedem, perquè quan fem la roda de portaveus potser ens ajudarà o potser tindrem una resposta. El cas de dues monitores dels casals amb 20-30 anys d'experiència, aquí els han rebaixat el preu per hora a una quantitat, diguem-ne, no sé quin adjectiu va fer servir Mònica Gallardo, però una quantitat, diríem que indecent, o una quantitat que no... I aquí es va quedar això, i tampoc va haver resposta, a veure si en algun moment la podem tenir. El cas concret de dues monitores dels casals. Però, bàsicament, el discurs es va centrar en els temes que els hem comentat. Vinga, i ens queden aquests tres posicionaments singulars, cadascú en el seu registre. El posicionament de Guanyem, saben que Guanyem sempre ha estat també allò mínimament amb una empatia amb l'acció de govern, però està clar que ahir Josep Maria Tobau es va trobar especialment incòmode amb l'assumpte d'aquests dos càrrecs de confiança. Josep Maria Tobau intentà esquivar l'evident incomoditat de la formació davant la contractació dels càrrecs de confiança. Va dir, entre altres coses, en el ple: no ens agraden els càrrecs eventuals, però podem entendre que al govern li facin falta, però no ens agrada. Bé, argumentar la seva abstenció al pressupost Tubau dient que és l'última oportunitat del govern per redreçar el rumb de la legislatura, exigeix al govern un pla de mandat i malfia del pacte amb el PSC, tot dient que no es pot deixar un llop dins del corral. També frase textual que veiem aquí també una subordinada. Molt Tubau, aquesta frase, no ens podem permetre tirar les escombraries tota la legislatura, amb unes intervencions que van tenir, gairebé diríem que amb una frase construïda a partir de l'habitatge, un referent, un leitmotiv. Sitges necessita habitatge, drets socials, habitatge, ensenyament públic de qualitat, habitatge, respecte pel territori i el medi natural, habitatge, entitats, habitatge, habitatge i habitatge. Una intervenció, la de Tubau, que van ser les intervencions més curtes del ple, també.
Sí, sí, de fet sí. Això sí, va acabar advertint el govern que a partir d'ara ja no hi ha excuses. Una miqueta avisa a navegants sobre aquest suport que ell mateix va reconèixer implícitament que se li va donar al principi de la legislatura, atesa la relació a l'anterior legislatura de Guanyem amb el govern, però que no han continuat les polítiques i estem a l'equador d'aquesta legislatura.
I segurament el discurs més disruptiu de la nit va ser el de Nacho Rubí de Fets per Sitges. Disruptiu en el sentit que Nacho Rubí va apuntar poc els assumptes del pressupost, gairebé ho va utilitzar en la seva primera intervenció, va fer referència que tampoc hi ha pla d'acció municipal, com van fer referència a altres grups de l'oposició, va fer un llistat d'incompliments reiterats del govern, sobretot els referits a la seva formació, les aportacions de Fets per Sitges, a la incapacitat del govern per afrontar reptes i, en canvi, sí, per fer-se moltes fotos, però fa molt la segona intervenció de Nacho Rubí, quan el discurs ja es desmarca, diguem-ne, estrictament del document del pressupost, i fou com una mena d'esmena a la totalitat per l'actitud del govern, i anar més enllà quan de forma críptica, induïda, manifestar ser coneixedor de situacions a les quals membres del consistori han pressionat treballadors, càrrecs electes i de confiança que han utilitzat la institució per marginar i assenyalar ciutadans i desacreditar adversaris polítics. Nacho Rubí anuncià que la seva formació ho està investigant i que ho elevarà a instàncies pertinents perquè no ho pot permetre. L'alcaldessa li va respondre en la seva intervenció que també escoltarà el seu discurs per si ha d'emprendre alguna acció. Però en aquest sentit sí que fa el discurs més fora del context del pressupost, el de Nacho Rubí. I ens queda Ana Alonso del Margalló, que en aquest sentit el discurs... Perdó, he dit... Vaig dient Anna tot el matí, que em perdoni Elena Alonso. Elena Alonso, del Margalló, un discurs molt centrat en el que ja ens va apuntar la formació en la nota de premsa que va fer arribar a la ràdio. I un discurs, diguem-ne, molt centrat en aquest greuge comparatiu de la gent de les botigues, en entendre que el govern ha mostrat una manca de sensibilitat envers les botigues i Garraf, que no s'ha convocat al Consell de les Botigues, que ella no l'han convocat mai per parlar estrictament dels temes de les botigues i Garraf, que no hi ha hagut cap acció concreta, que no hi ha hagut cap compromís sincer, que hi ha un historial d'incompliments interminable des de l'any 2015 en endavant, és a dir, ja abans que Aurora Carbonell fos alcaldessa, i que aquesta coalició amb el PSC no exclou el posicionament personal d'Elena Alonso sobre el que viuen els veïns de les botigues i el Garraf i el seu posicionament en el pressupost. Va ser un discurs, Joan, que va apel·lar molt a aquest sentiment dels veïns de les botigues, gairebé diríem que troncal, estructural amb el pas del temps.
Sí, de fet, des dels anys 90, més o menys...
En algun moment menys que més, sí. Però hem tornat, diguem-ne, aquest discurs de no ens teniu o no ens teniu prou en compte.
Apel·lant especialment al que diu Elena Alonso o defineix com a deute històric de Sitges amb les botigues, i doncs demanant coherència per la manca de sensibilitat territorial que entén que ha existit amb la seva amb el barri de les botigues. Sí que és veritat que el discurs el tenia escrit, estava pensat per ser més llarg i va quedar estroncat quan van passar els 5 minuts. L'alcaldessa li va donar una miqueta més de temps, però hi ha un moment que ja no es va poder acabar sentint.
Va ser una situació perquè és que no havia passat encara això en els plens municipals amb un regidor, no ho recordem, perquè sí que hi havia hagut grups polítics que s'havien ascendit, però aquí no estem parlant d'això, estem parlant d'un grup polític que és el PSC, el Margalló.
Una justificació de vot diferenciada, el que es va fer ahir.
Per tant, aquesta justificació de vot diferenciada en poques ocasions havia passat en un ple municipal com va passar ahir en el cas d'Elena Alonso. Bé, doncs ara sí, els deixem amb el ple extraordinari dels pressupostos, estrictament el punt que fa referència a la plantilla i al pressupost municipal. Són 2 hores 49 minuts de ple. Són gairebé 3 hores. Hem intentat resumir els aspectes fonamentals tant de l'exposició del govern com també de l'exposició dels grups de l'oposició. Amb tot això sobre la taula, com els comentàvem, l'estructura del ple és la següent. Primer, el govern exposa, en aquest cas el regidor d'Hisenda fonamentalment, exposa el pressupost, els grups de l'oposició tenen torn lliure, sense limitació de temps, per exposar l'argumentari, el govern respon, es torna a obrir una roda d'intervencions sense limitació de temps i el govern torna a respondre. Així es desenvolupa el ple extraordinari dels pressupostos. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Els deixem amb el ple i demà tornarem a la mateixa hora. Vinga, som-hi.